Estel migdia, amb Joan Trias.
Les hores passen davant d'un perill fins ara imminent de guerra a Ucraïna. Avui, però, el ministre d'Exterior rus ha advocat per la continuïtat i l'acceleració de les negociacions i el diàleg i s'ha promès el retorn de, literalment, algunes tropes russes. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. Per tant, o sembla que el perill ja no és tan imminent, o tot plegat segueix formant part d'una estratègia que ens podria portar una autèntica desgràcia en ple caos mundial entre pandèmies, inflacions i economies. El que suposaria ara una guerra en territori europeu ho desconeixem, però tots sabem el que implica i el que suposa, grosso modo, una guerra d'aquestes característiques. Morts, sobretot morts. Les negociacions són, però encara en marxa, i mentre hi hagi diàleg, es manté l'esperança. Un minut que passa de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 15 de febrer i a aquesta hora.
El que no estarem nosaltres amb un consens que es basi bàsicament amb el victimisme, amb la divisió i amb la confrontació.
S'haurien de donar explicacions de realment si hi ha hagut una negociació entre Esquerra Republicana i el govern espanyol pel tema dels indults.
Creo que hablamos mucho de Junts y muy poco del PSC. Y luego vienen las sorpresas.
Quan passa, a més, com que tenen aquest historial de víctimes, doncs passen pitant per tota la població, amb la qual cosa doncs també les nostres oïdes ho pateixen considerablement.
Un torneo importante, nos vamos a enfrentar a unas selecciones importantes, de las mejores del mundo, y lo que tenemos que hacer es entrenar y coger buena sensación y prepararnos para la Euro.
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Passant 2 minuts ara mateix de les 2 de la tarda i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat ara mateix pel vent que bufa els dos extrems de Catalunya, cap a la Costa Brava, també cap a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i per unes temperatures que s'han recuperat respecte a les que teníem al matí. Les màximes avui seran semblants a les d'ahir, més o menys entre els 12 i els 17 graus, i tindrem una tarda variable, tot i que encara pot haver-hi alguna feble nevada a la Vall d'Aran per damunt dels 1.000 metres. La previsió per demà ens anuncia també sol, amb la presència d'alguns núvols, ja sense risc de precipitacions, el vent que a poc anirà desapareixent, però no ho farà del tot, al nord de la Costa Brava, i també temperatures que demà seran com les d'avui a primeres hores del matí, però les màximes ja lleugerament més altes.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les 2 de la tarda i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. En Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció, a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I comencem explicant-vos que l'endemà de la conferència del president Pere Aragonès, on va fer una crida a la resta de partits per teixir consensos de país, des del PSC han estès la mà al govern, però sempre que s'abandoni, això sí, la confrontació constant. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel la diputada socialista Assumpta Escarp.
Per parlar de la política de les coses, el govern sap que el PSC hi és. Hem estat al costat del govern i sobretot del president quan es vol abordar els Jocs Olímpics d'hivern. El que no estarem nosaltres amb un consens que es basi bàsicament amb el victimisme, amb la divisió i amb la confrontació.
I, de fet, durant la conferència d'ahir, el president de la Generalitat va demanar a Pedro Sánchez reactivar la taula de diàleg. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segons Assumpta Escarp, el diàleg entre governs no està trencat, però critica la falta de concreció en les propostes del govern català. En tot cas, ha demanat que la taula de diàleg serveixi per aprofundir temes polítics que després es puguin concretar en la reunió bilateral entre Estat i Generalitat.
Perquè vagis.
I a tot plegat, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, demana que el president Pere Aragonès expliqui si Esquerra Republicana va negociar els indults amb el govern espanyol.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Sánchez s'ha mostrat sorprès per la referència que Aragonès va fer ahir als indults en el marc de la conferència política, un any després de les eleccions del 14 de febrer.
em van sorprendre les seves afirmacions al voltant de que els indults havien estat el resultat, la primera prova del diàleg que hi havia amb l'Estat, quan de tot això no en sabíem res. Jo en sóc una persona absolutament implicada, per tant, crec que s'haurien de donar explicacions de realment si hi ha hagut una negociació entre Esquerra Republicana i el govern espanyol pel tema dels indults.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, no ha volgut rebatre les manifestacions del secretari general de Junts. Rufián ha advertit que la discussió entre Junts i Esquerra no fomenta res de bo.
Catalunya és mucho más por suerte que una discussió entre Junts i Esquerra Republicana. I per terminar, creo que hablamos mucho de Junts y muy poco del PSC. Y luego vienen las sorpresas.
I encara al Congrés, la cap de files de Junts, Míriam Nogueres, ha demanat que l'independentisme aprofiti la comissió bilateral que es reunirà aquest divendres per refer la unitat.
En roda de premsa aquest dimarts, Nogueres ha dit que és evident que l'independentisme ha estat a punt de perdre la unitat.
Que hem estat a punt de perdre una cosa que és imprescindible, que és la unitat. L'hem posat en risc tots. Jo crec que la gent està molt farta de les picabaralles i crec que el divendres hem de posar, com sempre, hauríem d'haver fet el país per davant de qualsevol disputa de partit.
La líder de Junts al Congrés ha afegit que és imprescindible recuperar-la i ha constatat que la gent està molt farta de les picabaralles entre els partits.
I el Parlament de Catalunya celebrarà la setmana vinent el ple per escollir el nou secretari tercer de la mesa, vacant després que Pau Juvillà anunciés que aturava la seva activitat política per un càncer.
La CUP ja ha avançat que vol que el diputat Carles Riera ocupi aquesta plaça, però serà el ple qui ho decidirà. I encara a la Cambra Baixa, aquest dijous s'abordarà l'eliminació de les llicències d'edat, la possibilitat que els treballadors de la Cambra cobrin sense acudir al seu lloc de feina els últims anys de la seva vida professional. Ho farà a través de la Comissió d'Afers Institucionals, que tractarà la proposta de derogar aquest privilegi. Així, el Parlament fixa l'1 d'abril com a data límit per resoldre els casos que ja s'han autoritzat. És un pas previ necessari abans que la mesura quedi publicada al butlletí oficial del Parlament de Catalunya.
D'altra banda, el govern considera que les reaccions per part de Junts per Catalunya i la CUP de les últimes hores no sumen i no ajuden a la unitat d'acció independentista que demanava ahir el president de la Generalitat. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha respost a Junts que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no va dir en cap moment que els indults s'haguessin negociat amb l'Estat.
No va dir que s'hagi de negociar res, va dir que s'han de retirar les causes i, a més, des d'aquí, evidentment, ha expressat tot el respecte, com no podria ser d'altra manera, el respecte i el reconeixement cap al president Puigdemont per part d'aquest govern.
També ha criticat que durant aquest matí Junts hagi retret les paraules d'ahir d'Aragonès i que, per tant, s'estigui lluny de la unitat d'acció que demanava ahir el president.
A la reunió bilateral d'aquest divendres, però entre el govern català i espanyol, no s'hi abordarà els Jocs Olímpics d'hivern, però...
Entre els temes que s'hi tractaran, l'ingrés mínim vital o la gestió de les beques, per un cap cas, es parlarà sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. Per la part catalana hi aniran la consellera de la presidència, Laura Vilagrà d'Esquerra, i també Jordi Puigneró, el vicepresident, i Jaume Giró, el conseller d'Economia, tots dos de Junts per Catalunya, i la ministra Isabel Rodríguez per la part espanyola.
I també ha tot plegat la reunió del Consell Executiu d'aquest matí. No s'ha abordat el fet que la presidenta del Parlament i membre de Junts per Catalunya, Laura Borràs, anés a manifestar-se a favor de seguir amb els talls de la Meridiana.
No s'han parlat de sancions i de moment el govern evita posar-hi més llenya al foc.
Les quarantenes a Catalunya s'eliminaran abans de que acabi el mes de febrer. I, per tant, no sé si serà el dia 17, però com a molt tard, quan acabem el mes de febrer ja no hi haurà quarantenes a Catalunya.
Ja a l'últim, així s'hi ha referit la portaveu del govern, Patrícia Plaja, per dir que a poc a les escoles també s'anirà recuperant la normalitat.
Gràcies, Judit. Bona feina des del Palau. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Per cert, novetats al cas Palau, el tribunal del cas paralitza la peça per esbrinar els hereus de Convergència Democràtica de Catalunya.
La secció 10 de l'Audiència de Barcelona s'ha declarat no competent per saber qui són els successors de CDC als efectes de la sentència ferma del cas Palau. Per això el tribunal ha aturat l'execució per decidir si el PDeCAT i Junts per Catalunya són successors perquè paguin els 6,6 milions d'euros de la sentència. CDC va ser condemnada per financiació irregular i ara està en concurs de creditors.
Vinga, passen 10 minuts de les dues del migdia per parlar de la conferència d'ahir del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de la situació política de tot plegat. Saludem a aquesta hora el diputat al Parlament de Catalunya per En Comú Podem, David Cid. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Senyor Cid, quina valoració en fan des d'En Comú Podem de la conferència ahir de Pere Aragonès?
Bé, nosaltres creiem que va ser la constatació d'un any perdut. Estem davant d'un govern que clarament està paralitzat, que està més centrat en les baralles entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i la mostra és que pràcticament només ha fet arribar una llei en tot un any al Parlament, que és la llei de ciència, una llei que ja tenien no preparada amb l'anterior govern, amb el govern Torra. No? Per tant, és la constatació, la conferència d'ahir, d'aquest any perdut, i també d'un govern que està paralitzat. Jo crec que això va quedar clar ahir amb la conferència del president Aragonès.
Això pel que fa a les qüestions sobre la independència, precisament la conferència la feia tot just ahir el president, deia, per commemorar la majoria del més del 50% d'independentisme al Parlament de Catalunya a les darreres eleccions, però deixi'm preguntar-li també com valora la gestió del govern en aquest temps.
Bé, jo crec que clarament està més centrat en... No? Es parla molt de la majoria independentista, però és una majoria que clarament està més centrada en les seves disputes electorals i en les seves baralles que no en el govern del dia a dia. No? I, per tant, crec que és evident no? que els problemes reals del país se li escapen de les mans. No? Per exemple, ahir el president Aragonès parlava, no?, de grans consensos. Bé, jo crec que un dels grans oblidats de la conferència d'ahir és el nostre sistema públic de salut, que s'ha demostrat que està en una situació límit, fruit també de l'epidèmia de la Covid, especialment la situació dels professionals, no?, amb unes condicions laborals que clarament s'han de millorar, i també amb la situació límit que viu l'atenció primària. No? Per tant, aquest govern del dia a dia, crec que el govern del president Aragonès el té clarament oblidat.
De seguida, senyor Cid, parlem d'altres qüestions, però ara em deia any perdut, picar baralles entre membres de govern. Tot i així, sí que des de Ràdio Estel hem vist que s'han presentat al Parlament moltes esmenes acordades i conjuntes, tant amb Esquerra Republicana com amb Junts, per part d'En Comú Podem. Això es deu a l'aprovació dels pressupostos o és una tònica que es repetirà durant el temps?
Bé, nosaltres clarament estem ubicats com a posició transformadora, i és evident que l'únic avenç que hi ha hagut en aquest any del govern aragonès és l'aprovació dels pressupostos, que nosaltres, per responsabilitat i també perquè creiem que un any de sortida de la pandèmia i necessitat de recuperació econòmica, no ens podíem permetre que un pressupost de 5.000 milions d'euros quedés embarrancat per les baralles o les disputes partidistes, i en aquest sentit recordar que hi havia moltíssimes mesures que anaven a reforçar aquesta necessitat de donar resposta al dia a dia de la gent, des de, per exemple, tot el que té a veure amb reforçar el sistema públic de salut, com amb la implementació del dentista públic, el que té a veure amb la lluita per fer front a l'emergència de la salut mental, també temes com la mobilitat sostenible, no?, i l'impuls dels trens trams, per exemple, al Camp de Tarragona o a comarques gironines. No? I, per tant, és cert, nosaltres estem ubicats en aquest espai de transformació des de l'oposició, però creiem clarament que cal un canvi de rumb, i així també ho ha exigit avui la nostra presidenta, que cal un canvi de rumb per part del president Aragonès, i que ha de triar entre realment fer polítiques de transformació o seguir lligat a les polítiques de seguidisme de Junts per Catalunya.
Pràcticament un minut i arribem a un quart de tres de la tarda. Estem parlant avui, Estel, migdia, amb el diputat al Parlament de Catalunya per En Comú Podem, el senyor David Cid. D'altra banda, ahir també compareixia Laura Borràs, dia intensa en la política catalana. Ho feia en la Junta de Portaveus, una Junta de Portaveu extraordinària, perquè era en obert, cosa que no es veu cada dia, i era tot plegat sobre el cas Juvillà. Volia que ens comentés una mica com ho va veure tot plegat, què li van semblar les explicacions de la presidenta Borràs.
Bé, nosaltres hem estat clars, és a dir, al final nosaltres creiem que clarament la decisió de la GEC és injusta i és arbitrària, però malauradament hem vist que la presidenta del Parlament, també per aquesta batalla constant dins de l'independentisme i aquesta voluntat d'aprofitar la presidència del Parlament per fer a la vegada, o intentar fer a la vegada, cap de l'oposició, ha acabat convertint la situació de Pau Juvillà en realitat en la seva gestió del que va succeir aquestes darreres setmanes al Parlament de Catalunya. No? I el problema és que la presidenta ens ha tornat a mentir als ciutadans i ciutadanes I també els diputats i diputades. El més important és a la ciutadania, com va fer amb les llicències d'edat, que va dir que les havia resolt quan no les havia resolt, però també convocant un ple en el qual no ens va informar als diputats i diputades que el diputat Juvillan no havia estat convocat i que, per tant, a efectes pràctics no podia exercir com a diputat en el Parlament de Catalunya. No? És aquesta... de dir una cosa i fer la contrària, i per tant nosaltres el que li hem exigit és primer que doni explicacions, que ho faci públicament, perquè evidentment la ciutadania té dret a saber què és el que ha succeït, com deia, aquestes darreres setmanes al Parlament, i finalment que assumeixi responsabilitats. Nosaltres creiem que en aquests moments la presidenta Borràs no pot continuar sent la presidenta del Parlament i que hauria de dimitir.
Per tant, això, hem demanat la dimissió, eh?
Sí, sí, ho vam fer-ho ja la setmana passada, uh-huh. Perquè nosaltres vam constatar, en definitiva, se'ns havia enganyat. És a dir, al final ens va traslladar una informació al conjunt de diputats i diputades que no s'ajustava a la realitat. Ella parlava ahir que existien dues realitats. No, existeix una realitat i, evidentment, per injusta que sigui, que nosaltres creiem que és injusta la decisió que ha pres la GEC. De fet, nosaltres, com en Comú Podem, hem votat en contra d'aquesta decisió de la Junta Electoral Central, hem votat a favor dels dos dictàmens que vam elaborar a la Comissió d'Estatut dels Diputats, però això no treu que s'ha d'actuar amb transparència i fins i tot ho deia...
Per tant, senyor Cid, deixi'm preguntar-li, de què serveix un vot negatiu si després no s'hi pot fer res?
Bé, jo crec que nosaltres el que constatàvem, perquè aquí hi havia una contradicció evident entre el reglament del Parlament de Catalunya i la Junta Electoral Central, i és evident que aquí el que havia de fer era posicionar-se al Tribunal Suprem. Això, malauradament, no s'ha produït, però en tot cas, nosaltres, si al final no hi havia més remei que aplicar el que deia la Junta Electoral Central, s'hauria d'haver explicat així, com nosaltres també hem reclamat. És a dir, al final el que es tracta és, jo crec que la ciutadania és prou conscient, adulta, i per tant se'ls ha de tractar com a adults, i el que no es pot fer, insisteixo, és fer veure que es fa una cosa i es fa la contrària. Crec que la manca de transparència i la manca de confiança es fa evident fins i tot en el moment en què això ho diu el seu soci de govern, Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana, la Junta de Portaveus, va dir que s'havia actuat amb manca de transparència i que les confiances s'havien trencat. Per tant, nosaltres també, en aquest sentit, emplacem els grups que vam facilitar la investidura de Laura Borràs, que són Esquerra Republicana i la CUP, a retirar-li la confiança. I, per tant, nosaltres creiem que no es pot estar a missa i repicant i que no es vol voler ser la cap de l'oposició mentre és la presidenta del Parlament. Més episodis en aquest sentit, eh? Jo crec que el propi conseller Helena, el conseller d'Interior, es posava les mans al cap aquests dies perquè, bueno, al final la presidenta del Parlament estava liderant la concentració que havia prohibit el seu propi govern, que era la concentració a la Meridiana.
Si parlem de la mesa, Carles Riera és un bon nom en substitució de Pau Juvillà?
Bé, nosaltres el que hem decidit és que, evident, no presentarem un candidat, perquè, a més, tenim que és una substitució fruit d'una decisió antidemocràtica, que és aquesta decisió de la GEC, i, per tant, nosaltres el que farem és no presentar candidat, i, per tant, crec que li toca a la CUP decidir qui ha de substituir a Pau Juvillà. No és una cosa que ens toqui a nosaltres.
Deixem preguntar-li també, senyor Cid, cap on ha de caminar la famosa taula de diàleg que ahir es va tornar a posar sobre la taula, mai millor dit. És un tema transcendental o es pot seguir ajornant?
Jo crec que és evident que la taula de diàleg es reunirà les properes setmanes, però ahir el president Aragonès parlava de consensos, no? I avui la nostra presidenta legislativa el dia deia precisament que els consensos no es decreten, no s'imposen, sinó que es construeixen a partir també del diàleg i de l'acord. I jo crec que hi ha grans consensos a Catalunya que el president Aragonès està oblidant. A nosaltres ens agradaria que Catalunya liderés una proposta per la reforma del nou sistema de finançament, que busqués un gran acord per un sistema de finançament just per Catalunya. I aquesta és la proposta que nosaltres li traslladarem a través de la Jessica Albiach a la reunió que farem aquesta setmana amb el president Aragonès aquest dijous.
Per últim, deixem plantejar-li dos temes que estan sobre la taula també i que estan aixecant certa polseguera aquests darrers dies. El primer de tot és quin és el seu posicionament respecte a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern el 2030 al Pirineu?
Bé, nosaltres hem estat clars amb això. Nosaltres creiem que no és possible uns Jocs Olímpics d'hivern sostenibles. Estem en emergència climàtica. L'any 2030 els propis estudis de la Generalitat apunten que no hi haurà neu natural al Pirineu. Ho hem vist també fins i tot aquests dies a Pequín, on s'estan celebrant els Jocs Olímpics amb pràcticament el 100% de la neu artificial. I, a més, nosaltres aquí el que creiem és que el que no es poden fer són consultes a mida. I, per tant, també estem reclamant, com fan també des del territori, pues, evidentment que el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès puguin participar en aquesta consulta que impulsa el govern de la Generalitat.
I, per últim, deixi'm preguntar-li també què li sembla el canvi curricular i de calendari escolar que s'ha tirat endavant per part del govern.
Bé, aquí dues coses. Evidentment, nosaltres creiem que la filosofia és rellevant que segueixi formant part del currículum educatiu i, a més, també creiem que és una mostra més d'aquesta manca de voluntat de diàleg i de consens per part del govern de la Generalitat. Crec que, de fet, aquests dies a les escoles també moltíssima gent de la comunitat educativa, de les famílies, però també dels mestres estan començant a mobilitzar-se en contra d'aquest canvi curricular perquè, a més, consideren, sobretot, que el conseller ho està fent a través de rodes de premsa, a través de declaracions en faristol, i no ho està fent on ho ha de fer, que és a través del diàleg i l'acord amb la comunitat educativa.
Diputat del Parlament de Catalunya per En Comú Podem, David Cid, moltíssimes gràcies per atendre avui a Estel Migdia de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs així ens valorava l'activitat política el diputat David Cid, però altres qüestions sobre la taula, com per exemple tota la qüestió pandèmica, perquè els hospitals catalans continuen buidant-se i la tendència a la baixa es va consolidant dia rere dia, Anna.
Segons les dades que ha fet pública Salut avui, hi ha 2.205 malalts de Covid als hospitals catalans. Això són 112 menys que ahir. Les unitats de cures intensives van apropant-se a poc al llindar dels 300 malalts. Avui hi ha 10 pacients menys ingressats i la xifra és de 324. Si ho comparem amb les dades de fa tot just un mes, en total els hospitals s'han buidat en uns 112 pacients i a les unitats de cures intensives hi ha 186 crítics menys.
De fet, Catalunya està menys de 200.000 contagis d'assolir la xifra dels 2 milions i mig de casos des del començament de la pandèmia.
En les últimes hores també s'han notificat més de 8.892 positius. Això són 6.000 contagis menys que fa tot just una setmana. Pel que fa a les defuncions, aquest dimarts el departament ha informat de 91 noves morts per Covid.
I també pel que fa a la resta d'indicadors, avui el risc de rebrot cau 100 punts i es situa a 1.210, i això són 6.000 punts menys que fa dues setmanes.
I la velocitat de propagació es manté en 0,63. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid en contagien de mitjana 63. Aquesta dada avala seguir endavant amb els plans del govern de gripalitzar la Covid abans de la primavera.
I ens fixem també en les escoles, perquè el Departament d'Educació ha declarat 2.118 positius més acumulats aquest curs.
Hi ha prop de 12.000 persones en quarantena, 1.200 menys, però que en l'anterior balanç. En les últimes 24 hores no s'ha registrat cap grup escolar confinat dels 72.000 totals i tampoc hi ha cap centre tancat completament.
I us parlem d'altres qüestions, perquè el govern espanyol convoca els agents socials aquest dijous per aclarir el mecanisme del desplegament dels ERTOs.
Ho ha anunciat la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, qui ha recordat que la nova llei laboral ja inclou els expedients de regulació temporal d'ocupació.
Piensen que los ERTE ahora mismo ya están incorporados en la reforma laboral de manera estructural y, por tanto, lo que vamos a trabajar con los agentes sociales, empresarios y sindicatos es la aplicación directa del artículo 47 y 47 bis de la reforma laboral que, como saben, ya entró en vigor el 30 de diciembre del pasado año en España.
Ara l'executiu de Pedro Sánchez treballarà amb els agents socials l'aplicació directa de la reforma laboral que ja està en vigor amb el mecanisme RED, que és un instrument de flexibilitat i estabilització dels llocs de treball que permetrà a les empreses demanar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. La vicepresidenta Díaz ha manifestat que els ERTO, que ara estan actius, continuen sense la necessitat de renovar-los.
En plana econòmica, l'IPC a Catalunya cau per primera vegada en 10 mesos i es situa en 5,9%. Això són dues centèsimes menys que el desembre passat, tot i el lleuger descens, però és la segona taxa més elevada de la sèrie històrica.
I al conjunt de l'Estat, la inflació del gener puja una dècima i s'enfila al 6,1% respecte al gener de l'any passat. És una mica més del que hi havia previst inicialment. El desembre passat l'IPC era d'un 6,5%. L'electricitat ha pujat un 46%, el dièsel un 25% i la benzina un 23% respecte a l'any passat. Però també s'encareix la carn, l'oli i la fruita.
I en educació, més de 40 entitats i plataformes vinculades a l'educació ha llançat un comunicat de rebuig al procés de debat del nou currículum.
La Generalitat va fer públic l'esborrany el passat 27 de gener i es va donar un termini de 7 dies per a fer-hi aportacions. Davant les queixes, aquest termini s'ha ampliat fins al 18 de febrer. Tot i això, les entitats apunten que el termini per presentar esmenes és massa curt i reclamen que s'estableixin les condicions perquè hi hagi una participació real.
I atenció, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insisteix que es convoqui al Congrés del Partit Popular de Madrid per donar veu als afiliats. Ho ha dit així.
Que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare. Que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado, porque esa es su casa. Y por eso mi propuesta no va a ser presionar en nada ni pedir nada, simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados.
Ayuso ha remarcat que no és res en contra, sinó a favor del PP, i ha assegurat que vol que la il·lusió del votant a Madrid no s'aturi i el partit es posi aviat a disposició del líder Pablo Casado.
Fixem-nos, però, també en plana internacional, perquè, segons informen agències russes, el Ministeri de Defensa rus anuncia el retorn d'una part de les tropes desplaçades a la frontera amb Ucraïna.
Aquest dilluns, els països occidentals i Rússia plantejaven una possible sortida diplomàtica per evitar una guerra i la invasió per part de Rússia a Ucraïna. El canciller alemany, Olaf Scholz, viatja aquest dimarts a Moscou per demanar al vicepresident rus, Vladimir Putin, que aprofiti les ofertes de diàleg per desencallar la crisi que ha despertat la possibilitat d'una guerra a Europa.
Gairebé 27 minuts que passen de les dues del migdia. Per cert, que avui és el Dia Mundial contra el Càncer Infantil. Actualment, els infants amb càncer tenen 5 vegades més de risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular que la resta de la població. És per aquest motiu que l'Hospital Sant Joan de Déu ha creat una unitat per identificar de forma precoç els nens i nenes que tenen més risc de patir seqüeles cardíaques.
I el 80% dels infants i adolescents amb càncer superen la malaltia, però els tractaments que reben per combatre-la els poden deixar seqüeles de diferent grau. Algunes de les més preocupants són les cardíaques. Ara, amb la nova unitat, es farà una avaluació abans del tractament i un seguiment durant i després de la teràpia per garantir un nivell de salut cardiovascular òptim. Un dels primers estudis del grup busca desenvolupar un sistema que permeti identificar el risc de cada pacient abans d'iniciar el tractament.
Per cert, que cada any es diagnostiquen entre 170 i 200 casos nous de càncer infantil i cada any més de 150 nens residents a Catalunya, per sort, el superen.
Aquesta malaltia és la primera causa de mortalitat en nens d'entre 5 i 14 anys i la segona, seguit dels accidents, dels nens entre 15 i 24 anys. La xifra esperançadora és que el 80% d'aquests 150 nens que superen el càncer al cap d'un any ho fan amb seqüeles de diferents tipus, ja siguin psicològiques, físiques o neurocognitives.
Més notícies. Després de 40 anys de reivindicació i un fatídic balanç de 176 atropellaments mortals, sembla ser que les obres de soterrament de la R2 a Montcada i Reixac seran una realitat. El Consell de Ministres ha aprovat l'execució de les obres tal i com va anunciar la setmana passada via Twitter la ministra de Transport, Raquel Sánchez.
En principi, començaran el primer trimestre del 2023, duraran uns 7 anys com a mínim, tindran un pressupost de 387 milions d'euros i causaran molèsties als veïns. La representant de la plataforma Tracte Just pel Soterrament, Ana Sotano, ha manifestat que seran costoses i complicades per la població, però que valdran la pena. En una entrevista al matí a Ràdio Estel ha explicat fins ara que els veïns s'han d'esperar fins a 20 minuts per creuar la via i més molèsties que tenen.
Els vehicles que estan emetent gasos, perquè la majoria no paren el motor, i després, quan passa, a més, com que tenen aquest historial de víctimes, doncs passen pitant per tota la població, amb la qual cosa doncs també les nostres oïdes ho pateixen considerablement.
La representant de la plataforma Tracte Just pel Soterrament també ha manifestat que estaran atents a que les obres s'acabin en el termini previst i ara faran una tasca d'acompanyament a l'Ajuntament de Montcada i als veïns en el procés.
Gràcies, Anna. Obrim plena de successos. Mig minut i dos quarts de 3 de la tarda. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Diversos morts i desapareguts en el naufragi d'un pesquer gallec a la costa atlàntica del Canadà.
El vaixell transportava 22 tripulants. Es desconeix per què s'ha esfonsat l'embarcació, però l'estat de la mar era complicat. El govern canadenc ha mobilitzat helicòpters i vaixells en un operatiu de rescat que ha localitzat 4 balses salvavides.
I 4 dels 11 detinguts pel presumpte cas de contractacions irregulars a l'Ajuntament de Cornellà passaran entre avui i demà a disposició judicial.
La investigació està relacionada amb el cas de l'Hospitalet de Llobregat, en què està imputada l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín. Recordem que la Policia Nacional va escorcollar ahir la regidoria d'Esports de Cornellà i la seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat, on es van dur documentació i arxius informàtics.
Entre els investigats, de fet, hi ha el tinent d'alcalde i regidor d'Economia de l'Ajuntament de Cornellà, Sergio Fernández, l'exregidor d'Esports, Manuel Parrado, el president del Consell Esportiu del Baix Llobregat i 8 persones més, entre les quals hi ha tècnics municipals.
L'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, ha qualificat de desproporcionada l'actuació policial. Són declaracions a SER Catalunya.
També és veritat que decepcionat una mica, vull dir, decebut, perquè crec que sempre hem col·laborat i, francament, considero molt proporcionada aquesta actuació, no? Però nosaltres estem tranquils i crec que això és el més important.
I, de fet, també, segons ha informat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig que hi va haver dilluns a la nit a Figueres està relacionat amb un afer de drogues i ja hi ha 4 persones detingudes.
Els fets van passar poc després de les 9 del vespre en un carrer paral·lel a la carretera. La policia va rebre l'avís que s'hi van sentir trets en aquesta zona i en arribar van trobar un cotxe amb diversos impactes de bala. L'altre vehicle implicat va fugir a gran velocitat. Uns carrers més enllà van trobar un home de nacionalitat francesa ferit.
I una persona morta atropellada a la Jonquera en sentit sud a l'AP7, els fets han passat aquest dilluns a la nit.
Per causes que encara s'investiguen, un turisme hauria atropellat una persona que ha acabat morint. S'han activat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. I una altra conductora d'un turisme també ha mort aquest dimarts a la C63 a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Per causes que també s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un camió i el turisme. Amb aquestes dues víctimes són 16 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària de Catalunya.
Per cert, un incendi a la terrassa d'un pis ha obligat a desallotjar preventivament els veïns d'un bloc de pisos a Gavà.
7 dotacions del cos han treballat des de poc abans de les 7 del matí en l'extinció del foc en un habitatge del passeig Joan Maragall de Gavà. Les flames han cremat una coberta de fusta i l'escala que uneix les dues plantes d'un dúplex. L'incendi ha quedat extingit a poc abans de les 8 del matí i les 12 famílies han tornat als seus domicilis al cap d'una hora.
El cos de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un domicili convertit en punt de venda de droga al Raval de Barcelona. L'operatiu es va produir aquest dilluns i va acabar amb un detingut.
Els agents van trobar més d'una desena de consumidors a l'interior de l'immoble. 3 d'aquests van escapar, però se'ls va localitzar poc després. Una d'elles va patir una caiguda i va haver de ser traslladada a un centre hospitalari. Els agents van intervenir drogues i estris per a la manipulació. I aquest matí, a Nou Barris, la policia ha desmantellat un altre punt de venda de drogues. S'han fet 2 detencions i s'han decomissat drogues, diners en efectiu i material per pesar i distribuir la droga.
Finalment, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desarticulat a les demarcacions de Barcelona i Girona un grup criminal internacional dedicat al cultiu i tràfic de marihuana amb més de 19.000 plantes.
Al setembre ja es va desmantellar una plantació de 14.000 plantes de marihuana i es va detenir el responsable que feia de vigilant i jardiner. L'organització estava liderada per albanesos i espanyols. Els agents han detingut fins a 7 persones.
Gràcies, Sílvia. Gairebé 5 minuts que passen de 2:15 de la tarda, obrint també en aquest programa Plana Esportiva.
Esports.
Doncs en plana esportiva, compte enrere per l'inici dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Aquesta nit a les 9 s'enfronten dos dels candidats al saltítol, el Paris Saint-Germain i el Real Madrid. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda, i aquest serà el primer partit de Leo Messi contra els blancs, ja sense vestir la samarreta del Barça. A banda de Messi, l'altra gran amenaça pels blancs serà Neymar, a qui Pochettino ha inclòs en la llista de convocats després de 2 mesos i mig de baixa, una llista on no hi és Sergio Ramos, que es perdrà per tant el primer dels dos partits contra el seu ex-equip, el central andalús. No s'ha recuperat a temps de la seva lesió muscular al bassó. Per part dels blancs, tenen la plantilla al complet. Només queda el dubte de saber si Benzema entrarà en l'11 inicial, però tot fa pensar que finalment sí que hi entrarà. En la prèvia que van fer ahir els dos entrenadors, Carlo Ancelotti i Pochettino, van coincidir en definir el partit d'avui com alguna cosa més que una simple eliminatòria.
Tenemos toda la confianza del mundo, partido difícil contra un rival difícil, un rival que tiene la aspiración como nosotros de ganarla, esta competición podría ser una final, nada, tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League.
Es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, por nombres, por jugadores, por calidad, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros somos los aspirantes.
El partit començarà a les 9 de la nit en directe per Movistar Liga de Campeones. Avui a la mateixa hora també es juga l'Sporting de Lisboa amb Manchester City. L'equip entrenat per Pep Guardiola té les baixes de Jack Grealish, Gabriel Jesus i Cole Palmer. L'altra ronda de vuitens es jugarà demà amb l'Inter, Liverpool i el Salzburg Bayern de Múnich, i la següent ronda la setmana vinent. Atenció, perquè la gran novetat de les eliminatòries que comencen avui és que per primera vegada a la Champions els gols en camp contrari ja no tindran doble validesa. Així doncs, des d'avui cal tenir clar que en cas d'empat en el còmput global dels dos partits, el d'anada i el de tornada, s'aniria a la pròrroga igualment i ja no es tindria en compte si un dels dos equips ha marcat fora de casa més gols que el seu rival. La UEFA va eliminar aquesta norma al finalitzar la temporada passada.
Quines ganes, Xavi, de veure Leo Messi contra el Real Madrid, eh?
I tant, jo m'he comprat un sofà nou i tot.
Va, pel que fa al Barça, que es mirarà aquesta jornada...
Precisament.
Digues, digues.
Que se la mirarà des del sofà.
Exacte. Pel que fa al Barça, que es mirarà aquesta jornada de Champions precisament des del sofà, Xavi, l'equip ha gaudit del seu dia de festa, tot i que alguns jugadors han anat a la ciutat esportiva, eh?
Sí, Piqué, Jordi Alba, Dama Traoré, Eric García, Sergio Busquets i el porter Marc-André Ter Stegen han fet exercicis particulars i han acompanyat els lesionats Sergi Roberto, Lenglet i Ronald Araujo, aquest últim jugador que entrena en marxes forçades per mirar de recuperar-se de la sobrecàrrega que pateix el sol i de la cama esquerra i poder arribar a temps de cara al partit de dijous contra el Nàpols, en el que serà l'estrena dels blaugranes a l'Europa League. Per preparar aquest partit, el Barça s'entrenarà demà dimecres a les 11 del matí, abans de la compareixença que faran Xavi Hernández i Pedri.
I parlem també va de futbol femení, perquè la selecció espanyola absoluta ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de marxar cap al Regne Unit, on fins la setmana que ve disputarà la Copa Arnold Clark.
Les espanyoles, amb el gruix de l'equip format pels jugadores del Barça, s'enfrontaran a Alemanya dijous, a Anglaterra el dia 20 i al Canadà el dia 23 de febrer. La blaugrana Mapi León ha parlat aquest migdia de com afronta la selecció a aquest torneig.
Es un torneo importante, nos vamos a enfrentar a unas selecciones importantes, de las mejores del mundo, y lo que tenemos que hacer es entrenar y coger buena sensación y prepararnos para la Euro. Al final, luego los resultados que se dan, sigue quedando mucho tiempo de preparación, tanto para, como para lo bueno como para lo malo. Yo sigo pensando que hay que pensar en que es preparación, una preparación muy buena, y que tenemos que ir cogiendo, pues eso, encaminar y seguir haciendo equipo para poder preparar la Euro lo mejor posible.
Per cert, que aquest matí d'última hora el seleccionador espanyol Jorge Vilda ha cridat a files a la blaugrana Clàudia Pina per suplir la baixa de la jugadora del Real Madrid, Clàudia Zornoza, que ha donat positiu per coronavirus i ha hagut d'abandonar la concentració.
També aquesta hora va, parlem de tennis. Novak Djokovic, que no va jugar el passat mes de gener l'Open d'Austràlia per no estar vacunat contra el coronavirus, ha dit aquest dimarts que està disposat a sacrificar grans tornejos abans que ser obligat a vacunar-se contra la Covid.
Ho ha dit en una entrevista amb la cadena britànica BBC. El jugador ha afirmat que dona suport al dret d'una persona a escollir i que sempre ha estat defensor del benestar i de la nutrició. A més, però, ha demanat que no se'l relacioni amb els moviments antivacunes. El proper gran torneig que podria impedir l'assistència de Djokovic és el Masters 1000 de Monte Carlo, que comença el 9 d'abril i pendent també del Roland Garros, que començarà a finals de maig. I encara sobre tennis, aquest matí la catalana Paula Badosa ha quedat fora del torneig de Dubai després de caure derrotada per la novanesa Elena Gabriela Rus per 2-16-1, 3-6, 7-5 i 4-6 Badosa. Dominava, atenció, el tercer set 4-0, però Gabriela Rus ha aconseguit remuntar-li el joc. En tot cas, tot i aquesta eliminació, la tenista de Begur es col·loca número 4 del món, perquè gràcies a les baixes d'Anet Contaviet i Maria Sakkari, que no participen en aquest torneig i que són les que la segueixen ara mateix en el rànquing mundial.
I anem cap als Jocs Olímpics de Pequín, perquè Javi Lliso s'ha quedat aquesta matinada a les portes de la final de Slopestyle.
L'esquiador de salts espanyol ha sumat un total de 69,16 punts i finalitza les dues mànegues en la posició 14, i per tant només dues d'accés a la final. L'altre espanyol que competeix en aquesta mateixa modalitat, Thibaut Magnin, ha quedat eliminat amb una puntuació de 33,06. Per cert, que aquesta propera matinada, a un quart de quatre, el català Quim Salarich competirà en la modalitat d'eslàlom d'esquí alpí. El de Vic sortirà en 29a posició.
I acabem, va, amb un apunt de futbol sala, perquè el jugador del Barça, Pito, es baixa per jugar demà a la Copa del Rei.
El club ho ha comunicat, que el brasiler continua amb molèsties al glutis del maluc esquerre i no podrà disputar l'enfrontament contra el Betis. En canvi, el capità Sergio Lozano, que es va perdre el darrer partit de Lliga per unes molèsties al turmell, és la principal novetat en la convocatòria del Barça. També entra el jugador del filial Víctor Pérez, que va tenir minuts davant del Cartagena. El partit es jugarà demà a les 8 del vespre.
Podríem titular, Xavi, tenim malament a Pito, eh?
Tenim malament a Pito.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, anem a publicitat. I de seguida, cultura, no us la perdeu, amb el Magiró. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Vinga, un minut i arribem a 3:15 de la tarda. Obrim plana de culturetes i avui sí, avui per fi ho fem amb ella. Culturetes en sabatilles. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tots, què tal?
Ja estàs rient. Això vol dir que estàs millor ja, eh?
No em crec que el teu glamour et permeti fer cultura amb sabatilles.
Et prometo que ho estic fent amb sabatilles, però són molt boniques, són roses. Després us passo una foto, si voleu. Sí, són sabatilles, però amb glamour.
Estàs donant una imatge de tieta, el Magidor? Bastant bèstia, eh? Vas amb bata o no? Ara, clar, ara t'ho preguntaré no. Tot. Quin és el look? Diré, perquè ens fem una idea tots, quin és el look?
A veure, en la meva defensa diré que m'he canviat de roba per posar-me en sintonia. Però abans anava en pijama, molt, molt lleig. Però jo sempre, és com quan vas a fer un examen, has d'anar guapa. Saps? Perquè dius, mira, sigui el que sigui, però guapes. I avui he pensat que surti el que sigui, però almenys fes guapa. I m'he vestit. O sigui, vaig amb uns pantalons...
Home, està... Carn, gràcies.
George Day, de Coyal, molt maco.
Deia Marilyn Monroe que per dormir anava a dormir amb unes gotetes de Chanel. I aquí ho deixava. En fi, va, cultureta, què ens portes avui?
Va, avui és un dimarts carregat d'efemèrides. Comencem per aquesta cançó perquè crec que no li fa falta introducció.
Home, un clàssic no, home?
Exacte, sabeu de què estic parlant, no?
Home.
Diu, no li fa falta home, introducció.
És que ho diu la cançó a
exacte.
Començar.
Diu, no li fa falta introducció.
Encara no m'havia dit la cançó, encara no m'havia dit. Doncs he posat aquesta cançó perquè tal dia com avui, de fa 68 anys, va néixer Matt Groening, que és el creador de la mítica sèrie que tantes i tantes hores de la infantesa ens ha omplert, els Simpsons.
Déu-n'hi-do.
Tot va començar quan en Matt en tenia 23 i ell es va traslladar a Los Angeles, on va tenir, doncs, el que podríem dir una sèrie de treballs molt desagradables. Ell els considera molt desagradables, com per exemple va ser rentaplats, jardiner, va vendre mobles, va ser xofer, va fer d'extra d'algunes pel·lícules, i tot aquest seguit d'experiències el van inspirar per enviar una carta als seus pares en forma d'historieta còmica, que ell utilitzava molt aquest format d'historieta còmica, i aquesta carta de la historieta li va dir Life in Hell, i d'aquesta historieta, d'aquesta carta als pares, en va sortir una tira còmica setmanal i un dia li van proposar de portar doncs, aquesta tira còmica a la gran pantalla. La tira còmica parlava sobre conills antropomorfs i les seves experiències a la ciutat de Los Angeles. En Groening va dir que sí, però va canviar totalment l'història. Va decidir dibuixar una família amb la pell groga que habitava en una ciutat anomenada Springfield. I com us podeu imaginar, aquesta família són els Simpson, una família que, com ell mateix també ha dit, és un reflex de la seva. Tots els noms, Homer, Marge, Lisa i Maggie, reben els mateixos noms que els seus pares i germanes, però això sí que ha defensat que es comporten diferent. I a moda d'anècdota, un dia el mateix Groening va dir que quan tu anomenes a un personatge còmic com el teu propi pare, doncs això ha de tenir una compensació i, per tant, va decidir posar Homer també al seu fill. I també hi ha moda d'anècdota sobre la localització de la casa del Simpson, que és Springfield. Clar, Springfield és una denominació que comparteixen diverses poblacions dels Estats Units.
Ah, no una, sinó diverses.
No, diverses, exacte. I Groening va ser molt intel·ligent perquè va dir... Doncs li anomenarem Springfield perquè així tothom es pensarà que estic parlant del seu poble i així ha estat que tothom es pensa que passa al seu poble.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la historieta del Simpson. Sou molt fans del Simpson o no?
Ho érem, també, sí.
Sí, eh?
Ara ja no. Quan arribaves del col·le jo sempre ho veia.
Exacte.
Espera't, que arriba el moment espectacular d'aquesta secció. Mai t'ho esperaràs, o el Magiró. Em sembla que Xavi Toscano està d'acord amb tu.
Sí,
per primera vegada.
Xavi, estàs succeint?
Està passant.
Sort que queda gravat, això.
Tinc moltes ganes de veure un capítol no repetit del Simpson.
Sisplau.
No, perquè encara ho fan, no?
Sí, encara...
I encara creen històries, no?
Jo diria que sí.
Sí, diria a mi que em sona que sí, eh?
Que segueixen fent historietes.
Van per la temporada, no sé, ja quina...
80.000. Olma, va, a part dels Simpsons. Què més ens portes?
Exacte. A part del Simpson, com t'he dit, és un dimarts carregat d'efemèrides, però en aquest cas no celebrem un naixement, sinó que homenatgem una mort, i la mort de la Martha Gellhorn, perquè avui fa 24 anys va morir, i ella és una de les grans corresponsals de guerra més importants de tot el segle XX.
Sí, senyora.
Per fer-nos res, una... Eh?
Dic sí, senyora.
Perdó. Ah, doncs sí.
Tu tira, jo vaig parlant, tu tira.
D'acord. Per fer-nos una idea, com deia, de la importància de la figura de Marta Gellhorn en el món del periodisme, i és un petit apunt de moltíssims que podria dir, però aquest sí que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i és que ella va ser l'única dona que va poder presenciar el desembarcament de Normandia, també conegut com el Dia D, ja que va decidir fer-se passar per un home, però com he dit, aquesta és una de les moltes fites que al llarg dels seus 89 anys, que es va dedicar plenament al periodisme i a recórrer món amb tot el que això comporta, doncs ha fet. Tant és així que va estar present a tots els conflictes bèl·lics del segle XX, des de les dues guerres mundials fins al conflicte de Vietnam, passant també per la Gran Depressió, per la Guerra Civil Espanyola. Doncs, com dèiem, va dedicar tota una vida al periodisme. I m'agradaria recollir unes paraules que la mateixa Gellhorn va enviar a la primera dama Roosevelt l'any 1938, quan ella estava precisament a Barcelona cobrint la Guerra Civil Espanyola, i deia així: "I sap una altra cosa? Aquest país és massa bonic perquè els feixistes se'l facin seu. Ja han convertit Alemanya, Itàlia i Àustria en quelcom tan repugnant que fins i tot el paisatge és lleig. Quan condueixo per les carreteres d'aquí i veig les muntanyes de pedra i els camps aspres a banda i banda, els parasols clavats a la sorra de les platges, els pobles de color de terra i els llits de grava dels rius, la cara dels seus pagesos, penso, s'ha de salvar Espanya per la gent decent. És massa bonica com per malbaratar-la."
Déu-n'hi-do, això perquè no havia vist la C-32. Però Déu-n'hi-do.
No, o sigui, m'ha cridat l'atenció, no en tenia ni idea d'aquesta carta. De fet, si us pregunteu què feia Gellhorn escrivint a la primera dama Roosevelt, sí, és perquè van establir una relació d'amistat quan, anys abans de venir a cobrir aquí a Barcelona la Guerra Civil Espanyola, la mateixa Marta el que va fer va ser cobrir els estralls de la Gran Depressió a diversos pobles i ciutats de Nord-Amèrica, els que havia tocat més aquesta Gran Depressió, i aquest treball d'investigació doncs va arribar a les oïdes de la primera dama i des de llavors doncs van mantenir tenir el contacte. I res, avui fa 24 anys, que amb 89 anys, malalta de càncer i gairebé cega, Marta Gellhorn va posar fi a la seva vida ingerint una substància tòxica. I això és a memòria seva.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. T'ha quedat molt maco aquest homenatge, Olma. I tot just la setmana que alguns celebren o celebrem Sant Valentí, ve Olma Giró i vol parlar de Sant Valentí. No! Vol parlar de Sant Jordi?
Clar que no, Joan, clar que no. Clar que no, no ens agrada Sant Valentí, home.
Així, en general, pam.
Estàs d'acord o no?
Mira, és que m'estic preocupant, dos de dos.
Dos de dos, ja?
No estic d'acord, jo tampoc celebro...
Ha de ser fora, l'Olma, perquè esteu d'acord?
Jo tampoc celebro festes del Corte Inglés.
Respon això que t'han preguntat, Xavier.
Com?
Si ha de ser fora perquè em donis la raó.
Sí, es veu que sí. Obre està fer cada dia la secció des de fora de l'estudi.
Amb sabatilles, però des del carrer, eh? Ja ho farem, això. Va, què ens expliques de Sant Jordi?
Us explico que és el que us deia, que per tots aquells que, i aquí sí que m'incloc, no ens agrada molt la idea de celebrar Sant Valentí, vinc a parlar de Sant Jordi perquè aquest any es vol crear una superilla literària a Barcelona. L'epicentre de la celebració serà entre Gran Via i l'Avinguda Diagonal, Pau Claris i Balmes. Diuen que uns 140.000 metres quadrats de superilla, i aquí ja us avanço que no em feu calcular els camps de futbol que això són, però doncs, que serà una superilla molt grossa.
Doncs mira,
aquí el nom.
No t'ho creuràs, ahir a la roda de premsa el regidor, explicant això, va dir que eren 20 camps de futbol.
En sèrio?
No pot ser.
Home, demà vull el tall i Olma Giró aquí per comentar-ho tot plegat.
20 camps de futbol, molt bé. Veus? És que això dels metres quadrats, portant-los als camps de futbol funciona, perquè així la gent se'n fa una idea, sí o sí?
Sí, van, sí.
Sí, no?
Sí, sí, van als camps de futbol, sí.
No, jo no contesto perquè he dit sí o sí, dic que li has de contestar a la noia. Va, Passeig de Gràcia, s'omplirà de parades de llibreries i floristes, eh?
Exacte, serà una superilla literària, s'omplirà de parades de llibreries i floristeries, i a la Rambla de Catalunya el que faran que serà que s'instal·laran les associacions i les entitats. I tot això serà el dia de la Diada de Sant Jordi, 23 d'abril, i també la vigília, el 21 i el 22 d'abril. És a dir, tindrem 3 dies, per així dir-ho, de celebració de Sant Jordi a l'epicentre de Barcelona. Però, a més a més, i també com a novetat d'aquest any, també es tallarà el trànsit de tots els carrers transversals, menys el de València i Aragó, per mantenir una mica la mobilitat, però sí que és cert que podrem gaudir d'un Sant Jordi a l'epicentre de Barcelona sense gaire circulació. I acabant de parlar de Sant Jordi, aquest 15 de febrer m'agradaria acabar amb un apunt de Sant Jordi que és una parleta d'aquelles que et trobes per Twitter, l'he vist aquest matí, i diu: "Sant Valentí cau en dilluns i Sant Jordi en dissabte." Jo només dic això. Jo també només dic això.
Mira, jo en això no estic d'acord.
Pam!
Ah, ja està. Ja anava massa bé avui.
Jo sóc un gran defensor de que el dia de Sant Jordi, la dia de Sant Jordi, sigui un dia laborable, un dia que es treballi.
Sí. Jo també.
Fa maco, eh?
Si no, Barcelona està tope.
Ho dic de veritat, també. Fa maco.
Sortir de feina, comprar la rosa...
Exacte.
Quedar amb la teva estimada per la tarda.
Fer tard.
Per anar a passejar.
Teva estimada, eh?
La meva estimada, sí.
Estem a nivell, no diré...
La teva senyora.
Exacte, exacte. No diré noms, però estem a nivell la meva senyora, eh? Galdric Pelegrí. En fi, 5 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Anem a la musiqueta, Olma?
Anem a la musiqueta, Joan. Com sempre, això sí que no falla mai, la musiqueta. I és que avui ja tenim els primers artistes confirmats del Festival Jardins de Terra Mar de Sitges, que tindrà lloc entre el 28 de juliol i el 13 d'agost. Ells, entre ells, són Joan Manuel Serrat, Rosario, Vanessa Martín, el duo dinàmico Stijomas Hombres G. Home. I no deixem de parlar del duo dinàmico perquè avui Manuel de la Calva, que és un dels seus integrants, fa ni més ni menys que 85 anys. 85 anys i segueixen actius. Evidentment, parlar del duo dinàmico doncs, és parlar de la parella musical més emblemàtica dels anys 60 a tota Espanya. De fet, en ple franquisme van saber connectar amb la joventut, esdevenint així doncs, com aquella ventada d'aire fresc que tots necessitem alguna vegada. Van conviure amb els guateques, amb el bailent, també amb el twist i també amb el ritme roquers, i han protagonitzat cançons que ja formen part de la història musical, com Quisiera ser, Perdóname, 15 años tiene mi amor i Lolita Twist. Avui també, llegint sobre ells, he trobat una anècdota sobre el seu nom. De fet, el duo Dinàmico va néixer a Barcelona el 28 de desembre del 58 i la primera actuació que van fer en públic la van realitzar el programa La comarca no es visita de Ràdio Barcelona. La seva intenció era dir-se de Dynamic Boys, però el presentador del programa, Enrique Fernández, va dir que no sabia anglès i els va presentar com a duo Dinàmico i els dos músics doncs, van acceptar el nom i els va agradar i així s'han quedat en tota la història, el duo Dinàmico. D'aquí va sortir el nom.
Déu-n'hi-do.
I res, això que... Sí, no en tenia ni idea, m'ha fet gràcia. De fet, crec que té molt més rotllo duo Dinàmico que de Dynamic Boys. No sé què en penseu.
No. Xavi Toscano.
Ha sigut el Toscano.
Que ja et busco.
Em feu fer sempre una aportació... No, molt fan del duo Dinàmico.
Sí, eh?
M'agradaria saber si ara, amb 85 anys, es posarien aquest nom, també.
Bona pregunta.
Ah, doncs seria una bona pregunta.
Bona pregunta. Anna Closa, què, duo Dinàmico?
Estic cansada de la cançó que escoltarem.
Anna, no.
Uau.
Sílvia, uau.
No, jo directament ni els conec.
Però una cançó que s'ha fet pesadeta, eh, Olma? Ho hem de dir. Sí o no?
Ho hem de dir, però també hem de dir que ja fa temps que no sona.
Vale, sí, això també, sí.
Doncs
això sí, tens raó.
Presenta-la, doncs,
va. Gràcies, companya. Avui acabem amb ni més ni menys que Resistiré, que de fet és una cançó que va llançar la llum al duo Dinàmico, però que això sí que no ho sap tothom, i és que no la va escriure el duo Dinàmico, sinó que la va escriure en Carlos Toro Montoro, que és, si el coneixeu possiblement sigui perquè és cronista esportiu.
Toro Montoro,
però és que
en
Carlos Toro Montoro, té hits i street hits com Mama Quiero Ser Artista i, al tanto, Oliver Benji.
I també Resistiré.
I Resistiré.
Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Una mica el duo Dinàmico tindria aquells bateries que només sabien fer un gest, com els Beatles, també, eh? En fi, sempre els bateries, els grans oblidats i els grans de la història de la música, també. Olma Giró, moltíssimes gràcies, com sempre. Escolta'm, demà els estudis ja, eh?
Exactament.
Amb sabatilles
moltes
o sense?
Sense. Ha de venir bé.
Va, doncs demà t'esperem aquí a Ràdio Estel. Gràcies també a tot l'equip de l'Estel Migdia. Més informació als butlletins horaris d'aquesta casa i al punt i seguit amb Diana Silva i tot el seu equip a partir de les 6 de la tarda. I ara us deixem ja amb Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Sí, anirà bé. Resistim.
Cuando el mundo pierda toda magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los
resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos.